Què tal, com esteu? Benvinguts a l'informatiu vespre. Benvinguts a l'informatiu. Coneix durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Dimarts, marcat per la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament de Catalunya per donar explicacions dels resultats del referèndum celebrat el passat 1 d'octubre i que ha acabat demanant al Parlament que suspengui la declaració d'independència per emprendre una etapa de diàleg les properes setmanes fins que es convoqui el ple al Parlament perquè aprovi o no que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Avui dimarts també, no ens oblidem, que és el Dia Mundial de la Salut Mental. A l'apartat tècnic tenim a Marc Mir, a l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem. Comencem amb titulars. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium de Calella han convocat una concentració a partir de les 6 de la tarda al passeig Lluís Companys de Barcelona, just quan començava la compareixença del president de la Generalitat al Parlament, que al final s'ha posposat a les 7. ANC Tordera també expectant davant la possible declaració d'independència, setmana determinant per al procés d'independència. La possible declaració unilateral d'independència de Catalunya ha provocat que alguns bancs i empreses hagin decidit traslladar la seva seu social fora de Catalunya. Avui s'ha fet pública la nova pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls, que apareix totalment renovada i actualitzada. La regidoria de joventut de Tordera ha iniciat el procés de renovació del Pla Local de Joventut, apostant per un treball de polítiques de joventut integrals que incideixin de manera transversal en les inquietuds i necessitats dels joves del municipi. L'associació cívica Capaspera de Calella està molt satisfeta amb la bona acollida del Mercat Solidari de segona mà que va organitzar dissabte a la plaça de l'Església. El passat dimecres va celebrar-se a Blanes el ple de l'Ajuntament, on es va aprovar, entre d'altres punts, les ordenances fiscals, les taxes i els preus públics que tindran aplicació durant l'any que ve. Valoració positiva de les primeres setmanes en funcionament del servei d'autoprèstec a la Biblioteca de Tordera. L'episodi de violència viscut el passat 1 d'octubre ha portat algunes persones al servei d'urgències de l'Hospital de Calella amb episodis d'ansietat. L'Hospital de Dia i la Llar de Residència de la Comunitat Terapèutica de Malgrat de Mar organitzen per demà dimecres la 7a jornada de portes obertes, coincidint també amb la celebració avui dimarts del Dia Mundial de la Salut Mental. El segon cicle de xerrades Medi Ambient i Participació de Calella queda ajornat per la segona vegada. I en esports, durant el cap de setmana passat, Blanes va convertir-se en la capital dels vehicles personalitzats i d'altres variants del món del motor. Després de repassar titulars, ara sí, comencem amb l'informatiu d'avui dimarts. ANC i Òmnium de Calella, al passeig Lluís Companys a Barcelona, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han convocat una concentració a les 6 de la tarda al passeig Lluís Companys per Barcelona, just quan començava la compareixença del president de la Generalitat al Parlament, que al final, recordem que s'ha posposat a les 7, amb dues entitats independentistes, han demanat a la ciutadania que doni suport a la possible declaració d'independència que faria doncs, Carles Puigdemont a la Cambra Catalana, que finalment no s'ha produït. La concentració s'havia de fer al passeig dels Tilers, però ha canviat d'emplaçament per raons de seguretat, ja que el Parc de la Ciutadella estarà tancat i només hi podran accedir diputats i periodistes. L'ANC ha posat a disposició de Calallencs un autocar per poder anar a la concentració d'aquesta tarda a Barcelona a donar suport a la compareixença de Carles Puigdemont. Parlem tot seguit amb Xavier Pons Domènech, un dels responsables de l'ANC de Calella. Bon vespre, Xavier.
Hola, bona nit.
Bona nit. Xavier, quina valoració en fas de les declaracions de la compareixença de Puigdemont?
Bé, doncs que el president entoma aquest mandat democràtic del passat diumenge 1 d'octubre a les urnes, en aquest sí a la independència, i resumint, doncs que posposa doncs aquesta declaració d'independència en nom del diàleg, perquè, com explicava el president, doncs internacionalment aquestes veus que demanen diàleg i s'obre un procés que s'ha parlat de setmanes, que veurem en les properes hores en què es tradueix això, doncs aquestes setmanes que seran obertes al diàleg, però que entenem que Puigdemont seguirà el ferm mandat de les eleccions, també del mandat de les urnes del passat diumenge 1 d'octubre, i que la cosa segueix endavant. El que passa és que volem fer les coses bé. Això és el que entenem.
No us ho esperàveu?
Bé, el que ha passat ara, doncs, jo crec que no s'ho esperava ningú, però perquè no sabíem cap a on anirien doncs, aquestes proclamacions o el discurs de Carles Puigdemont, del president, i bé, bueno, clar, els que fa tant de temps que anhelem aquest moment, doncs ens hem quedat una mica moixos. Però bé, caldrà seguir treballant, seguir doncs, fent aquesta pedagogia de carrer i bueno, sobretot veure les properes hores en què es tradueix doncs, aquest discurs del president, perquè no s'han donat detalls i tampoc podem ara dilapidar doncs, aquesta proclamació que s'ha fet avui.
La CUP, per exemple, se l'ha vist potser una mica no indignada, però sí que s'ha vist un pèl molesta, no ha aplaudit a Puigdemont en el seu final de discurs. No sé com ho has vist.
Bé, és un detall que no he vist. La veritat és que no m'hi he fixat, en aquest detall. I bé, ja se sap que la correlació de forces dins del bloc independentista doncs és peculiar, és difícil, és molt laboriosa, però alhora doncs fa que sigui encara més legítim tot pagat. Per tant, el que hem de fer doncs esperar unes quantes hores que tot es posi a lloc i que puguem tenir més detalls del que ha volgut explicar el president Puigdemont. Sí que és cert doncs que, per exemple, jo encara no hem parlat amb assemblea territorial a Calella, però a títol personal doncs estic una mica trist, no? Perquè esperàvem quelcom més, però bé, si és per fer les coses millor i s'han d'acabar fent igualment, doncs el temps que calgui.
Doncs a partir d'ara estarem molt atents del que segueixi doncs, els esdeveniments i nosaltres, doncs, Xavier Pons Domènech, des de l'ANC de Calella, donem les gràcies per atendre'ns i seguirem en contacte els propers dies per saber doncs, com acaba evolucionant tot plegat.
Segur que acaba bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Xavier. Bona nit. Doncs parlàvem amb Xavier Pons Domènech, un dels responsables des de l'ANC de Calella, que com heu pogut sentir estava doncs, una mica trist, com ell comentava, degut a la compareixença del president de la Generalitat de Catalunya, que al final, recordem doncs, que no ha acabat proclamant aquesta independència, aquest estat en forma de república. Seguim parlant del tema, l'ANC de Tordera expectant també davant de la possible declaració d'independència. Setmana determinant per al procés d'independència, el president de la Generalitat ha comparegut a les 7 de la tarda, finalment, al ple del Parlament per explicar quina lectura fa de tot plegat del que ha passat els últims dies a Catalunya, un ple que s'havia de fer aquest dilluns, però en el que el Tribunal Constitucional va suspendre quan encara no s'havia ni convocat. L'ANC de Tordera ha dit que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té la voluntat de complir el mandat de l'UO i seguirà els passos de la llei del referèndum. Així ho ha assegurat el seu coordinador, Àngel Vallicrosa, en declaracions a Ràdio Tordera.
Que si nosaltres pensem que era el tema de la jo personalment penso que això anirà endavant, el tema de la DUI encara hem de dir redir, en declaració d'independència, perquè vaja, nosaltres ens veiem doncs, amb la consulta que es va fer el diumenge passat, i per tant aquí ja s'ha de dir les dades, i després han de provar si fan una DUI. Jo penso que això anirà endavant. Ara, també com deia en Mas, doncs a veure, una DUI no és un acte simbòlic, el que ve després, les accions importants són les després de l'ori, perquè s'han de negociar, s'han de prendre molts temes i, evidentment, hi ha aquest procés que sobretot s'ha de fer en diàleg i amb bona predisposició de que les coses puguin sortir per bé de tots.
De tot arreu han arribat ofertes i propostes per a la mediació al conflicte, des de les propostes internes com la comissió promoguda pel Col·legi d'Advocats de Barcelona amb altres col·legis professionals, sindicats, patronals i institucions acadèmiques, amb la intenció d'aixecar ponts de diàleg i entesa, fins a propostes de figures de la política internacional com el grup The Elders, una associació de líders mundials que treballen per la pau i els drets humans, on hi ha persones com Kofi Annan, Ban Ki-moon, Jimmy Carter o Desmond Tutu. I seguim, en aquest cas, parlant de la possible declaració unilateral de la independència de Catalunya, que al final doncs, no s'ha produït. Ha provocat que alguns bancs i empreses hagin decidit també traslladar la seva seu social fora de Catalunya. Això ha generat una situació d'incertesa per molta gent que està cancel·lant els seus comptes en aquests bancs. L'economista i regidor del PDeCAT a Arenys de Munt, Marc Tarrés, ha demanat tranquil·litat i ha assegurat que aquest canvi de seu social és només una mesura de protecció.
En principi, primer de tot, hauríem de donar un missatge de tranquil·litat a la gent, perquè hi ha una mica de psicosis amb el tema de que els bancs marxen i que puguin tenir algun problema personal a l'hora de poder anar a treure diners al banc. Precisament, aquest canvi de seu social, entenc que els bancs que han marxat, com el Banc Sabadell i CaixaBank, el que fan és garantir que el fet d'estar en una eventual independència que és de Catalunya, ells, quan tindria la seu social a l'estat espanyol, continuarien a l'empara del Banc Central Europeu i, per tant, no tindrien problemes de liquiditat a l'hora d'obtenir diners per poder abastir a totes les persones, clients, que puguin tenir Catalunya i que necessiten aquests diners. Per tant, el que fan és una mesura de protecció perquè qualsevol persona o empresa que necessiti diners pugui anar a treure diners i no pugui haver-hi el que és conegut com un corralito, no?
Tarrés també ha declarat que Catalunya seria viable econòmicament en el cas que es declarés la independència.
Vull dir, econòmicament jo crec que no hi ha ningú que posi en dubte la viabilitat de Catalunya com a país. De fet, ja a dia d'avui l'estat espanyol és l'autonomia que exporta més, un 25% de l'exportació de l'estat espanyol és a Catalunya. També el que aporta a la contribució del PIB també és més important que la població que té. És també ara, per exemple, en tema de seguretat social, les aportacions de seguretat social que s'aporten per les pensions també tenen saldo positiu a Catalunya, quan l'estat espanyol en si és negatiu encara. Vull dir que hi ha molts elements macroeconòmics que indiquen que Catalunya realment és viable econòmicament.
Anem en pla local, i és que el web de l'Ajuntament de Palafolls es renova. Avui s'ha fet pública la nova pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls, que apareix totalment renovada i actualitzada. Segons ha informat l'Ajuntament de Palafolls, la intenció d'aquest canvi és que l'espai web sigui més adequat a les necessitats dels palafollencs i que continuï servint com un espai de consulta i participació, tal com ha estat fins ara. Un dels canvis més visibles que s'hi poden observar és el disseny de la pàgina, que ofereix una imatge més renovada i actualitzada respecte a l'antiga web. Josep Rueda, regidor de Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Palafolls, ha explicat a l'emissora de ràdio Palafolls quins són els principals canvis de la nova pàgina web.
El que buscàvem amb el nou disseny i amb la nova estructura de la pàgina web era fer una web més útil pel ciutadà, que estigués més estructurada, integrada i que fos més intuïtiva. En aquest sentit, doncs, els menús principals s'han estructurat d'una altra manera i s'ha donat molt de protagonisme al cercador per poder accedir als continguts d'una manera molt més senzilla i, finalment, doncs, s'entren continguts que ja havien quedat obsolets o que eren de poca utilitat i s'ofereixen nous serveis o serveis públics molt més senzills per fer tràmits a nivell d'internet des de casa o des d'on vulgui connectar-se i, en especial, doncs tot el que és la participació ciutadana doncs, per poder fer-la servir com a instrument.
Rueda també ha explicat en què es concreten les adaptacions dels nous canvis a les noves necessitats de la ciutadania.
Per exemple, en tot el que són els tràmits, la borsa serveis, l'accés als equipaments, a la informació oficial, a l'actualització constant del que són els tràmits, plens, juntes de govern, etc., a l'accés a aplicatius per poder tramitar des d'una llicència menor a diferents permisos que fins ara només teníem a instància genèrica, a poder utilitzar el web per poder fer foment de la percepció ciutadana a l'hora d'aprovar projectes o de poder exposar, per exemple, el pressupost de l'any vinent, etc. No? Utilitzar la web o inclús el pressupost com una eina de participació municipal, oferint molta informació a través de la web.
La nova web de l'Ajuntament de Palafolls ja està disponible i activa des d'aquest matí a la mateixa adreça que fins ara ha tingut, www.palafolls.cat. Parlem de Tordera i és que la Regidoria de Joventut de Tordera ha iniciat el procés de renovació del Pla Local de Joventut apostant per un treball de polítiques de joventut integrals que incideixin de manera transversal en les inquietuds i necessitats dels joves del municipi. L'elaboració del pla consta de dues parts, d'una banda amb la col·laboració de l'empresa Portacabot i subvencionat per la Diputació de Barcelona es farà un primer estudi i anàlisi de la realitat juvenil de Tordera i una diagnosi que permetrà la regidoria orientar, planificar i actualitzar les polítiques de joventut al municipi durant els propers anys. Ho explica la regidora de joventut, Bàrbara Vergés.
El pla de joventut diguéssim és un document, no? Teòric que s'hi recull doncs, totes les línies estratègiques que vol seguir doncs, l'àrea de joventut. Abraça temes d'habitatge, de transport, de mobilitat, d'ocupació, de formació, de festa, lleure. I són unes línies doncs, que fan, no, es defineixen unes línies que després aquestes doncs, acaben de concretar doncs, actuacions que s'han de desenvolupar d'aquí a X anys, no?
Amb l'elaboració d'aquest full de ruta, ara es vol potenciar la creació d'un grup motor de joves amb inquietuds i interessos diversos per participar activament en tot el procediment amb la voluntat de crear un òrgan permanent de participació juvenil. La creació d'aquest òrgan permetrà que els nois i noies de diferents edats i perfils s'impliquin de manera integral als diferents àmbits que els afecten, com ara l'ocupació i la formació, l'emancipació domiciliària, la cultura, l'oci, l'esport, el lleure, la festa major, la mobilitat, entre d'altres.
I bé, per fer aquesta renovació del pla local, doncs ara ja hem començat fa uns mesos amb la primera fase del diagnosi, no? Que ens expliquen fins a dia d'avui què tal, com ha anat, com evoluciona, què esperem, què hem de millorar, què no. I llavors, a partir del setembre, es fa tota aquesta diagnosi als joves, no? Als joves de fora, diguéssim, dels propis que no treballen a l'Ajuntament, no? Que són ells els que verdaderament ens han de dir doncs, el què, no? O què esperen o què aportarien, doncs perquè entre tots, no? Tots aquests joves que vulguin participar, que ara al setembre s'iniciarà aquest procés, diguin la seva, portin el seu granet de sorra, diguéssim, i perquè entre tots doncs, fem un pla local doncs, que estigui enfocat doncs, a la voluntat dels joves que vulguin que l'àrea de joventut actuï en aquests focus, no?, que són interessants per a aquest col·lectiu.
Tots els nois i noies interessats en formar part d'aquest projecte o els qui vulguin rebre més informació cal que es posin en contacte amb el Casal de Joves a través del perfil de Facebook o a través del correu electrònic casaldejoves@tordera.cat. Anem de nou a Calella i és que l'associació cívica Capaspre està molt satisfeta amb la bona acollida del Mercat Solidari de segona mà que va organitzar dissabte a la plaça de l'Església. Aquesta entitat va recaptar 1.950 euros que aniran destinats íntegrament a l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital. Normalment el Mercat Solidari que organitza l'associació té lloc a la primavera i es fa en benefici de la Fundació Hàbitat Solidari de Calella. Ara, però, donat l'èxit d'aquesta edició a la tardor, es plantegen repetir l'experiència dos cops a l'any. La seva presidenta, Maria Antònia Pujol, es mostra molt satisfeta amb els resultats de dissabte.
Bé, és que quan les coses van bé, et queda bon gust de boca i tens ganes de tornar-hi, no? I llavors, com si fins ara sempre n'hem fet un a la primavera, que llavors deien, doncs mira, podríem fer una a la primavera en benefici de la Fundació Hàbitat, que també sempre està en necessitats, i si tot va bé, doncs fer-ne una altra a la tardor, a benefici d'aquesta entitat, si pot ser, perquè sempre està en necessitats.
Pujol ha volgut agrair els treballs dels voluntaris de l'associació cívica Cap Aspre. La presidenta de l'entitat es mostra orgullosa de Calella i afirma que és una ciutat molt solidària. Parlem de Blanes, i és que l'Ajuntament d'aquesta ciutat puja un 5% la taxa d'escombraries i un 3% l'IBI. El passat dimecres va celebrar-se a Blanes el ple de l'Ajuntament, on es va aprovar, entre d'altres punts, les ordenances fiscals, les taxes i els preus públics que tindran aplicació durant l'any que ve. Entre les noves ordenances, un dels punts més destacats va ser l'aprovació de la nova taxa de l'impost sobre béns i immobles, que es va acordar pujar un 3%, un increment que serà el mateix aplicat a la majoria de les taxes generals del municipi, exceptuant les relatives al rebut de l'aigua, que de moment no es veuran afectades per cap augment. Una de les taxes que el ple també va decidir augmentar és la de la recollida d'escombraries, que s'apuja a un 5% i que es justifica per la necessitat de fer front a les despeses previstes. Per aquest proper 2018 es preveu que aquest àmbit tingui un increment notable de la despesa, ja que es posarà en marxa el nou sistema de recollida d'escombraries, pel qual es necessita nou material. Això es tradueix en 900.000 euros de despesa que correspondran a la compra d'uns nous contenidors, noves zones de recollida porta a porta, un augment del servei durant la temporada turística i també el cost que té la utilització de l'abocador del Lloret de Mar. El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Blanes, Nicolás Laguna, va explicar que d'ara al 2018 la despesa municipal augmenta. Un dels punts que han comportat aquest increment és la consolidació de la promoció interna d'alguns dels treballadors, les possibles jubilacions anticipades que puguin haver-hi, la vigilància policial de la zona dels Pins, que es reforçarà, i també l'augment de l'IPC. També s'incrementaran 100.000 euros destinats a la partida per ajuts socials. Continuem, en aquest cas, parlant de Tordera, i és que hi ha una valoració positiva de les primeres setmanes en funcionament del servei d'autopista préstec a la Biblioteca de Tordera. El sistema ofereix un servei més proper i més ràpid pels usuaris, a la vegada que el personal de la biblioteca disposa de més hores per realitzar noves mostres literàries i activitats de foment de la lectura. També comporta una millora pel que fa a la preservació de la intimitat de l'usuari, perquè el personal de la biblioteca no ha de manipular els documents que es solen dur cap a casa. Sílvia Enfrons és la directora de l'equipament.
Jo crec que en res, en aquests 15 dies que fa que tenim el servei de préstec d'autoservei implementat ja i en funcionament, estem supercontents perquè s'estan generant unes dinàmiques molt interessants amb els nostres usuaris. Tenim potser un espai de rebuda de la biblioteca molt més dinàmic, molt més obert, molt més alliberat de mobiliari, perquè abans teníem un taulell molt gran i ara tenim un taulell petitonet, que és un taulell només per informació, per consultes puntuals. I l'autopréstec en si, doncs, la veritat és que, tot i que està tenint algunes petites incidències, però que són molt fàcils de resoldre, ens està permetent que els usuaris siguin encara més autònoms. El que és la transacció del préstec i del retorn es fa amb una facilitat increïble. La gent gran, sobretot, que potser és aquella part dels nostres usuaris que poden ser un pèl més reticents a fer aquest canvi, al principi sí que notes que els fa un pèl de respecte, però quan veuen que és tan senzill, és que es posen contents i tot, no?, de veure que ho faran ells solets perfectament, i nosaltres, evidentment, sempre estarem per donar un cop de mà, no?, en aquest sentit. Però, vaja, de moment estem molt i molt contents i molt il·lusionats, perquè creiem que això, que ens pot alliberar d'aquesta tasca tan rutinària del préstec, i que podrem treballar encara amb més qualitat que havíem fet fins ara, no?
La posada en funcionament ha implicat canviar el procés d'etiquetatge del fons documental i bibliogràfic i l'activació de les etiquetes de radiofreqüència per posar en marxa el sistema automàtic. Cal destacar que el procés d'adaptació també ha suposat canvis físics a la biblioteca, com ara la porta principal per una nova porta automàtica, la nova disposició de la zona de música i cinema i l'augment de les zones d'exposició de llibres i material divers. En aquest cas, seguim parlant de Calella perquè l'episodi de violència viscut el passat 1 d'octubre ha portat algunes persones del Servei d'Urgències de l'Hospital de Calella amb episodis d'ansietat. No solament es tracta de persones directament agredides per les forces de seguretat, sinó familiars i coneguts que viuen amb angoixa la situació i estan patint episodis d'insomni. La cap del Servei d'Urgències de l'Hospital de Calella, Emília Cortés, ha explicat que algunes persones van acudir al centre per les ferides i en dies posteriors s'hi han hagut de tornar per ansietat. Els afectats tenen problemes per dormir i recorden els incidents amb angoixa. A més, es mostren preocupats pel futur.
Van venir el primer cop per ser atesos per l'agressió i algun, uns dies després, ha tornat a venir per una sensació d'angoixa, de dificultat en la conciliació de la son o despertar precoç, o sigui, insomni de diferents modalitats, per una sensació de por, de rebre represàlies, ell o les seves persones més properes, una sensació de, bueno, això, de preocupació, de manca de gana de menjar, dificultat per dormir, que estan més neguitosos, que no, bueno, que els hi ha canviat alguna cosa del seu estat anímic basal.
A banda d'aquest fenomen concret, Cortés explica que també es pot tenir ansietat davant l'incertesa d'aquests dies. La doctora recomana a tots aquells que pateixin aquests episodis arran del que va passar l'1 d'octubre que acudeixin al seu centre d'atenció primària i ho tractin amb professionals. Afirma més que en aquests casos el més important és explicar-ho i ser escoltats.
Escoltar-los, el més important és deixar-los que s'expliquin i que expliquin totes les sensacions que noten, després tranquil·litzar-los perquè és evident que no és un tema físic i per tant no calen ni proves ni tractaments molt especials i després, clar, l'avantatge, doncs, que ha estat una cosa puntual i de moment retallada, és evident que pot deixar moltes més seqüeles a nivell d'estrès o d'angoixa o d'ansietat o d'insomni quan és una cosa reiterada amb el temps i de molta intensitat.
Cortés explica que en tractar-se d'episodis puntuals, el més comú és que els símptomes desapareguin en pocs dies i recorda que en cap cas és convenient automedicar-se. Acaba la setena jornada de portes obertes a la comunitat terapèutica de Malgrat. Tot plegat s'allargarà durant tot el matí i es podrà visitar una exposició artística al mateix pati de la comunitat terapèutica degut a que avui és, recordem, el Dia Mundial de la Salut Mental. Montserrat Julià, que és cap de servei de l'Hospital de Dia de Malgrat, ha explicat a l'emissora de ràdio Tordera quins són els objectius d'aquesta jornada de portes obertes.
Per desestigmatitzar, treure l'estigma i la curiositat de la gent del poble o no del poble, està oberta a tothom, d'una institució que es cuida dels pacients de malaltia mental, que és hospital de dia i també llar residència, perquè el poble de Malgrat sàpiga com viuen, on viuen i que no és cap misteri, que no cobrim portes perquè la gent, les preguntes que tingui que fer-se, ens les puguin fer. I...
Moment de fer un repàs a la previsió meteorològica amb en Quim Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui la jornada que continua marcada bàsicament pel temps estable, tot i que el dia ha començat amb alguns núvols. Aquesta tarda l'ambient serà assolellat a tot el Maresme, amb restes de núvols baixos a prop de la serra de litoral, passant núvols poc importants. Demà continuarem amb un temps molt tranquil i assolellat. Les temperatures d'avui es mantenen sense grans canvis. De cara a demà, esperem que siguin una miqueta més altes, sobretot durant les hores centrals del dia. Amb vents fluixos aquesta tarda al sud-sud-oest, un vent de garbí que demà reforçarà i que a partir del migdia serà moderat, la qual cosa farà també que la situació marítima s'alteri, sobretot durant la segona meitat de la jornada.
Doncs nosaltres hem arribat al punt i final del nostre infovespre d'avui. A l'apartat tècnic hem tingut a Marc Mir, a l'edició locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà, com sempre, a la mateixa hora, aquí a l'Infovespre. Res més per la nostra part, ens retrobem demà. A reveure. Adéu-siau.